Catalunya Informació. Bon dia, és la una. L'Eurocambra aprova el nou executiu d'Ursula von der Leyen. La nova Comissió Europea començarà a treballar l'1 de desembre amb Teresa Rivera com una de les vicepresidentes. L'habitatge ja és la primera preocupació dels catalans, segons l'últim baròmetre del CEO. És el primer cop en més de 15 anys que passa. És la principal preocupació en totes les franges d'edat, tret de la dels majors de 65 anys. El CEO també pronostica que el PSC repetiria victòria al Parlament i que Aliança Catalana seria la força que més creixeria. El govern comprarà aquest desembre 450 pisos a ImmoCaixa, la filial immobiliària de la Caixa, per augmentar el parc públic d'habitatge. El president Illa ho ha anunciat en el Congrés de la UGT. El govern espanyol aprovarà demà un tercer paquet d'ajudes de més de 2.000 milions d'euros per la recuperació dels pobles devastats per la Dana al País Valencià. El president espanyol Pedro Sánchez ho ha anunciat en la seva compareixença al Congrés per abordar la gestió dels aiguats. 300 organitzacions del món econòmic i social firmen un manifest per reclamar una reforma urgent de l'administració pública. Denuncien l'excessiva burocràcia i la manca de professionalització dels càrrecs. Crides del Líban perquè Israel compleixi l'alto el foc de 60 dies que ha entrat en vigor aquesta matinada i que de moment es respecta. Milers de desplaçats tornen cap a casa, tot i les crides a la calma del govern. L'exèrcit libanès espera la retirada dels soldats israelians per desplegar-se al sud. La Fiscalia del TPI proposa ordre de recerca i captura del cap de la Junta Militar Birmana per suposats crims contra la humanitat contra la minoria Rohingya. L'acusen de la deportació i persecució de més de 700.000 membres d'aquesta comunitat musulmana expulsada de Myanmar a Bangladesh fa 8 anys. Potent operatiu dels Mossos d'Esquadra i la Policia Espanyola contra el tràfic de droga i de persones a l'àrea metropolitana de Barcelona, Catalunya Central i al País Valencià. Hi participen 700 efectius i estan fent diverses detencions. El centre de l'operació se situa a Castellbisbal, on podria viure el clan familiar responsable de la trama. Paparazzi, batucada i preestrena són tres noves paraules que s'incorporen al Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. També s'hi afegeixen a nou, variant territorial de nou, o criptogínia, el menysteniment de l'aportació feta per les dones en diferents àmbits. Els esports.
A aquesta hora comença el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol amb sis equips catalans al bombo: Girona, Espanyol, Nàstic, Europa, Sant Andreu i Olot. El Barça encara no participa en el sorteig. A la Champions de Futbol, partit important per al Girona, que juga a 7:15 al camp de l'Sturm Graz austríac amb transmissió de Catalunya Ràdio. El Madrid juga a Liverpool a les 9. I en bàsquet, a l'Eurocopa femenina, 9:15, Uni Girona Peig. A la Champions d'handbol masculina, Magdeburg Barça, 9:15.
I el temps, l'anticicló es consolida amb força, tarda de sol i bo, però també les restes de boira en punts de ponent, amb fred viu. Aquesta nit torna a ser especialment freda, tot i que pujarà clarament la temperatura en punts elevats del país. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia desgranant les principals conclusions de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que indiquen que l'accés a la vivenda és el principal problema dels catalans. Preocupa un 20% dels ciutadans enquestats. Es dona la circumstància que l'habitatge no era al capdavant de la llista de preocupacions des del 2017, quan la bombolla immobiliària va rebentar. No trobar pis preocupa totes les franges d'edat, però especialment a la gent que té entre 25 i 34 anys. En canvi, no ho recullen els ciutadans més grans de 64. Aquest CEO pregunta sobre molts aspectes. El vot, que quedaria més o menys igual que a les últimes eleccions, amb el triomf del PSC. En canvi, el que cau és l'opció de la independència. Un 54% 54% ara hi estan en contra. És la xifra més alta dels últims 9 anys i un 40% a favor de la independència. Si ahir estaven pendents de la macrooperació dels Mossos contra una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals i al tràfic de drogues, avui hi ha una altra a l'àrea de Barcelona, però també a la Catalunya Central i al País Valencià, contra el tràfic de persones i drogues. Hi ha 700 agents de la policia catalana i espanyola que hi estan participant. El centre de l'operació és a Castellbisbal. Us explicarem que el govern pagarà els 7 milions d'euros que costa la clausura definitiva de l'abocador de Solius al Baix Empordà i el seu manteniment durant 3 anys. Escoltarem com ho valoren els 5 ajuntaments directament afectats. I anirem al Pirineu, on avui es presenta la temporada d'esquí de totes les estacions de les comarques de Lleida i la Vall d'Aran. Les del Pirineu de Girona s'esperen fins a la Setmana del Pont per parlar de les previsions. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'habitatge ja torna a ser la primera preocupació dels catalans. És el principal problema per un de cada 5 ciutadans, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO. Fa un any era el 5è problema de la ciutadania, però en l'últim mig any ha escalat fins al capdavant del rànquing Jordi Corbalan.
Des del 2007, que l'habitatge no era el primer lloc de les preocupacions dels catalans, ara és una preocupació transversal. És el primer neguit de tots els grups d'edat, sobretot per als joves de 25 a 34 anys, i també dels votants de tots els partits polítics, tret dels electors de Vox i d'Aliança Catalana, que estan més preocupats per la immigració. El segon problema, segons el CEO, és la insatisfacció amb la política, seguit a molta distància de la inseguretat i la sanitat. Joan Rodríguez Teruel és el director del Centre d'Estudis d'Opinió.
A diferència d'altres temes que havien anat ocupant els primers llocs en els darrers anys, l'habitatge ve de baix i puja ràpidament. I el més important, més que ser la primera, és la distància que té darrere de les altres.
El 59% dels enquestats creuen que hi ha massa immigració al nostre país, però la majoria, 6 de cada 10, opinen que la immigració fa una contribució molt valuosa al manteniment de l'economia.
L'enquesta, Jordi, també pregunta, evidentment, per la intenció de vot, si ara hi hagués eleccions al Parlament de Catalunya, i els resultats, em deia, serien molt semblants als del mes de maig.
Sí, el PSC tornaria a guanyar i mantindria escons o en perdria un màxim de 3. Junts conserva la segona posició, tot i que en reculada perdria entre 3 i 5 escons dels 35 que té ara. I Esquerra calcaria els resultats actuals. Aliança Catalana és la força que més creix i aconseguiria grup propi al Parlament, amb fins a 7 diputats. El CEO ho atribueix a un trasbàs de vots de Junts.
El que veiem sistemàticament als diversos escenaris que hem fet és la davallada electoral de Junts en benefici de dos partits que acostumen a recollir el vot, diguem així, protesta de l'independentisme els darrers anys. Primer de la CUP i, sobretot, d'Aliança Catalana. S'ha de tenir en compte, com he dit al principi, en un context on no hi ha unes eleccions convocades.
Dos de cada tres catalans identifiquen Salvador Illa com a nou president de la Generalitat. La majoria dels catalans, un 54%, estan en contra de la independència, la xifra més alta dels últims 9 anys, tot i que, segons el director del CEO, el retrocés del suport social a la independència hauria tocat terra. I una curiositat d'aquest baròmetre per acabar: per un 45% dels catalans, el principal àpat nadalenc és el dinar de Nadal, per davant del sopar del dia 24, que ho és pel 33% dels enquestats.
Doncs el president Salvador Illa acaba d'anunciar que centenars de pisos s'incorporaran al parc públic d'habitatge en els pròxims dies. De fet, al desembre, el govern ja comprarà 450 vivendes a InmoCaixa, que és la filial immobiliària de la Caixa, i és un anunci que el president Illa ha fet en el Congrés, en el marc del Congrés del Sindicat UGT a Barcelona. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Segons Salvador Illa, és necessari incrementar el parc públic d'habitatge perquè l'habitatge és la principal preocupació de la ciutadania i també del seu govern.
I avui el que més ha d'importar és com afrontar les urgències de l'accés a l'habitatge. No pot ser que fins i tot tenint un lloc de feina els treballadors i treballadores tinguin dificultats en comprar o llogar un pis.
Salvador Illa, al Congrés de la UGT, ha destacat la lluita del sindicat en les millores laborals i socials i el lideratge de Josep Maria Álvarez, que ha estat reelegit secretari general del sindicat amb prop del 80% dels vots dels delegats. Un congrés que porta per lema més i millor sindicat, i Álvarez ha volgut deixar clar quin sentit té.
Más sindicatos son más derechos. Más sindicatos, más democracia. Más sindicatos, rebajar la jornada de trabajo. Más sindicato es poner el pie a la extrema derecha. Más sindicato es libertad con mayúscula, compañeros y compañeras.
I com a reptes immediats, la pujada del salari mínim entre un 5 i un 6% l'any que ve, la reducció de la jornada laboral i una llei integral de la negociació col·lectiva.
Gràcies. Pilar García, bon dia.
Bon dia.
Àmplia operació antidroga i contra el tràfic de persones a l'àrea metropolitana de Barcelona, la Catalunya Central i el País Valencià, i participen des de primera hora del matí 700 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Espanyola. És una operació que té com a punt neuràlgic la urbanització de Can Nicolau a Castellbisbal, on hi tenim la Marta Vallès. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com tenim la situació, Marta?
Doncs mira, ara mateix fa només uns minuts que el desplegament policial ja s'ha retirat. Estem en aquesta urbanització de Can Nicolau de Dalt, a Castellbisbal, al Vallès Occidental. Aquí s'han fet diferents entrades i s'han trobat plantacions importants de marihuana. De fet, l'operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional tenia com a objectiu desmantellar un clan familiar, un grup criminal implicat en tràfic de drogues, tràfic de persones i blanqueig de capitals. L'operació ha començat de manera paral·lela als diferents municipis d'aquest operatiu passades les 5 del matí. Aquí, en aquesta urbanització, hi vivien els caps del clan familiar. En total s'han fet aquí 30 entrades a domicilis i locals. Els Mossos s'han emportat totes les persones adultes que hi havia als domicilis on feien els escorcolls. Alguns quedaran imputats un cop els prenguin declaració i altres potser sortiran en llibertat, però d'entrada tothom ha estat conduït al vehicle policial, excepte els menors. Per això fins aquí també han vingut familiars d'aquest clan per fer-se càrrec de les persones més petites de les famílies. A les portes de l'urbanització hi ha hagut durant tot el matí un autobús dels Mossos d'Esquadra que és present quan es preveu un nombre important de detinguts. En aquest cas, aquí serien una vintena. Detalls de l'operatiu en concret no n'hi ha, perquè la investigació està sota secret de sumari, depèn dels jutjats de Rubí. En aquest desplegament hi han participat diferents unitats dels Mossos i de la Policia Nacional. En el cas dels Mossos d'Esquadra, els drons, els agents d'aquesta unitat, han passat la nit aquí vigilant des de l'aire el moviment dels sospitosos. Es volia impedir que poguessin fugir en cas que haguessin rebut algun avís. Els accessos a la urbanització han estat completament tancats des de les 5 del matí i s'acaben de reobrir.
Doncs aquesta és la situació, veurem com acaba. Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
Viure al carrer escurça la vida més de 25 anys i té un impacte greu en la salut física i mental de les persones. Així ho conclou el primer monogràfic sobre la salut de les persones sense llar de la Fundació Arrels, que destaca que 4 de cada 10 persones que viuen aquesta situació tenen una malaltia crònica. Barcelona, Marriera.
Bon dia. Les persones que viuen al carrer prioritzen la subsistència, la salut i molt sovint arriben a urgències en situacions molt extremes, com explica la metgessa de família de l'EAP Rabalsud, Beatriu Bilbeny.
Estem atenent algú que realment està malament, perquè té una pneumonia, perquè s'està ofegant, perquè té febre, pel que sigui, no? I doncs ens diu que ha de marxar perquè ha d'anar a menjar a no sé quin menjador social, que a quina hora no sé qui li tanquen, no? I us dic, moments, que estem esperant la radiografia o estem esperant tal... No, és que haig de marxar. Que la meva prioritat avui és menjar.
Un de cada 4 dels encastats assegura que no poden comprar medicaments i a molts altres els és molt complicat seguir els tractaments ja al carrer. És el cas de l'Aurelio. Té 46 anys, té dolor crònic a l'esquena pels anys que va treballar a la construcció i ara demana un allotjament per poder seguir el seu tractament.
Tomo morfina, más calmante la morfina, que és antiinflamatorios y muchos más medicamentos. Pero muchas veces no se hace el efecto por las inclemencias del tiempo.
En els darrers 8 anys han mort prop de 500.000 de persones a Barcelona que vivien al carrer. De mitjana tenien 57 anys, 25 menys que la població en general. I si ens fixem en les dones, que representen el 10% del col·lectiu, de mitjana viuen 44 anys, 40 menys que la població general.
Mar, i què reclama Arrels?
reclama sobretot recursos específics pel sense llar, amb malalties cròniques, addiccions i problemes de salut mental, i també demana que l'atenció sanitària es faci un bon abordatge social per prevenir tots aquests casos.
Doncs precisament aquest migdia han presentat a Girona les novetats del Pla Fred per atendre les persones sense llar que dormen al carrer. Les places no augmenten, però sí que s'incorporen dos educadors més per atendre aquest col·lectiu. Fèlix Martín, quan s'engega aquest pla?
Hola, bon dia. El Pla Fred de Girona engegarà el dia 1 de desembre i es prolongarà fins a finals d'abril, principis de maig. El lloc d'acollida tornarà a ser l'antiga Seu d'Olonet, al barri vell de Girona, amb 45 llits. L'hivern anterior hi van passar 125 persones, però n'hi ha algunes més que es van quedar fora perquè estava ple. I és que cal anar-hi derivat dels serveis socials, exceptuant casos concrets com les dones o persones amb discapacitat. Raquel Rico, responsable del Pla Fred de Girona, i Ami Sabali, regidora d'Igualtat.
Ens passa molt, no?, que pues, precisament de derivacions d'altres poblacions i tal, doncs aquesta gent moltes vegades, malauradament, queda sense ser atesa, perquè els rematem de nou als serveis socials del seu poble o de la seva ciutat.
És així. Per això, bueno, continuarem treballant i fent aquesta aposta de generar aquestes sinergies, col·laboracions estretes amb les altres administracions.
I entre aquestes col·laboracions han destacat l'anunci d'ahir de la Generalitat de portar més diners pel Centre Municipal d'Acollida La Sopa, un centre que està ple, on hi fan estades limitades. Persones sense llar té 66 places, però cada dia més hi fan 110 dinars i sopes.
Ara passa un minut d'un quart de dues. Doncs mirem, a aquesta hora, com està la situació a carreteres i autopistes i el transport públic. Celia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs a aquesta hora, si sortiu a la carretera, us trobareu un tram de retenció ara a la B23 de Sant Joan d'Espí a Sant Just d'Esvern, sentit cap a Barcelona, per un accident que hi ha hagut si treballa. 5 quilòmetres de congestió a la P7 de l'Ampolla a Camarles, direcció cap a l'Aldea per les obres. I la Ronda Litoral amb trams d'aturades de Diagonal Mar a Ciutat Vella, sentit Llobregat, i de Gran Via a Bon Pastor, sentit Besòs. Això que afectin el trànsit, com amb les obres, i alerta també amb la boira, que encara dificulta la visibilitat si circuleu, per exemple, per la 2 de Golmés a Soses o l'AP2 de Castelldans a Juneda. Aquí queda limitada la velocitat a 80 km hora.
I ho complementem amb la previsió meteorològica d'en Francesc Mauri.
Tarda de sol, el que queda de tarda està clar, i de boires, que en la majoria de casos han marxat, però no tot arreu, en algunes raconades de ponent poden persistir en forma de boira alta, i si acaben marxant, que és possible, el termòmetre no podrà remuntar per sota dels 10 positius en alguns casos. En canvi, fora del món de la boira, com dèiem, el sol protagonista. Aquesta tendència continuarà els propers dies, però accentuant-se la presència de la boira i l'ambient fred en aquests sectors. La temperatura, però, va cap amunt, fora de les zones amb boira, especialment en zones altes, elevades, amb la inversió tèrmica, i, en canvi, ambient fred a les zones més enclotades. Cal dir que la temperatura sempre serà molt contrastada entre el dia i la nit a les zones assolellades i sense boires.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El govern posarà 7 milions d'euros per pagar la clausura definitiva de l'abocador de Solius, al Baix Empordà, i el seu manteniment durant 3 anys. Una bona notícia, segons els 5 ajuntaments directament afectats per aquest tancament, però una xifra insuficient, perquè, recorda'm, aquest manteniment s'ha de fer per sentència, no durant 3, no, durant 30 anys. Uns ajuntaments, Clara Jordan, que ja han hagut de pujar de manera substancial la taxa de residus des que s'han quedat sense abocador.
Sí, perquè han de pagar el que costa haver de portar les deixalles al Vallès Occidental i la fracció orgànica a l'Anoia i al Segrià. Però s'ha de complir la sentència que ho obliga a tancar aquest equipament ara farà gairebé 2 anys. La consellera de Territori, Sílvia Paner, que destacava la injecció de diners que faran.
Calia aportar els recursos necessaris per tal de que els ajuntaments que conformen la gestió de l'abocador de Solius pogués començar efectivament el seu tancament.
Però el president del Consorci, que agrupa aquests ajuntaments, que són Llagostera, Platja d'Aro, Calonge, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, recorda que encara queda un llarg camí per fer. Narcís Llinàs.
Això és per uns 3 anys, però a partir d'aquí també hi ha uns costos de manteniment de la clausura del abocador que hem de veure, a veure com els hem d'anar assumint amb el temps.
A banda del manteniment, el repte més urgent és justament poder reobrir la planta de compostatge tancada per defectes a la llicència mediambiental, perquè almenys així es puguin estalviar els diners de l'orgànica.
L'Ajuntament de Girona alerta que creix l'incivisme amb les escombraries i que això fa augmentar la factura del servei de recollida en 1 milió d'euros. L'alcalde ha anunciat que s'intensificarà la vigilància. L'augment d'aquest incivisme coincideix, Núria Paraire, amb la posada en marxa de nous sistemes de recollida, oi?
Bon dia, Marta. Doncs sí, Girona està en ple moment de canvi. Ja s'ha impulsat la recollida de la brossa porta a porta en alguns barris. El barri vell té el seu propi sistema i el mes que ve es començaran a col·locar gran part de la ciutat contenidors intel·ligents. De fet, es tracta de la primera capital de demarcació a fer un canvi tan extens i han detectat que es deixa més brossa fora dels contenidors perquè alguns ciutadans no fan servir els nous sistemes dels seus barris i recorren els contenidors tradicionals que encara queden. I també han vist que es deixen mobles o electrodomèstics al carrer sense avisar perquè es passin a recollir. L'alcalde Lluc Salelles concreta que aquest incivisme fa augmentar la factura del servei d'escombraries en 1 milió d'euros.
Perquè quan parlem de l'Ajuntament de Girona vol dir que són els gironins i gironines que han de pagar més a final d'any per poder gestionar l'incivisme que alguns dels veïns i veïnes de la ciutat estan provocant.
Ha explicat que els agents ambientals i la policia local estaran més vigilants. Recorda que les sancions per deixar la brossa fora dels contenidors arriben als 600 euros.
Estem doncs, plantejant que l'actuació dels agents ambientals, que l'actuació doncs, que la policia sigui més present, de paisà o no de paisà, que estem mirant també fórmules doncs, de possibilitat de trobar més recursos perquè hi hagi més presència, més control.
De cara a l'any que ve presentaran noves mesures com l'ampliació del servei de recollida de mobles.
Concentració aquest matí de treballadors davant l'oficina de Correus a la Rambla de Ferran de Lleida en el primer dia de la vaga convocada per la CGT. Aquests dies, coincidint amb la campanya del Black Friday, es fa visible el malestar que hi ha a la plantilla de la companyia. La CGT, però també el sindicat majoritari, Comissions Obreres, denuncien que hi ha una greu falta de personal que perjudica la salut dels treballadors i també, evidentment, la qualitat del servei. Anem a Lleida. Estela Bussom, s'han posat xifres a les places vacants.
Hola, Marta. Sí, diuen que són almenys 75 i que, a banda de les vacants estructurals, s'estan fent la meitat de contractacions de reforç que l'any passat. Això es tradueix, diuen, en sobrecàrrega per a la plantilla i retards en les entregues. Anabel Clua és la secretària provincial de Comissions Obreres a Correus.
Per exemple, aquí a Lleida té quasi un 20% d'absentisme, 25. Té molta gent que està de baixa, vacants per cobrir. Els pobres companys els fan anar un dia a un barri i algun demà a un altre. Així no hi ha manera de fer una entrega efectiva i de qualitat.
La representació majoritària la té Comissions, que de moment no se sumen a l'aturada, però no descarten convocar mobilitzacions més endavant si l'empresa no respon a la falta de personal. Des de la CGT sí que han fet el pas perquè asseguren que la situació ha arribat al límit. Carlos Lafuente és el delegat del sindicat de Correus.
Quan nosaltres ens manifestem i fem la vaga, ho estem fent també per la ciutadania, perquè som un servei públic que s'estan eliminant els serveis públics de tot el país.
La vaga està convocada fins dijous que ve, 5 de desembre. A la demarcació de Lleida treballen a la companyia postal unes 500 persones.
La plataforma d'usuaris Dignitat a les Vies es reuneix avui amb el govern, el Parlament i el Departament de Territori. Volen compromisos de futur perquè s'acabi el menysteniment als viatgers del sud de Catalunya quan s'acabin les obres del corredor ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, què volen demanar exactament?
Bon dia, Marta. Sí, entre altres coses, volen que quan es reobri el tram de les vies afectat per les obres del túnel de Roda de Barà, que ara els està obligant a fer el trajecte amb busos, s'allargui la gratuïtat del servei mentre durin la resta de millores previstes. La portaveu, Ana Gómez, reclamava avui també sancions per ADIF, que per acabar, diu, amb la impunitat que ha tingut fins ara el gestor de les infraestructures ferroviàries.
Volem seguir perseguint la gratuïtat mentre el servei no sigui un servei decent. Volem que la Generalitat castigui i penalitzi ADIF perquè si totes les incidències no tenen cap conseqüència, no tenen cap pressió per deixar de fer-les.
Representants de la plataforma ho exposaran a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una reunió convocada per aquesta tarda al Parlament de Catalunya. Després també tenen previst reunir-se amb el subdirector general de Transport Públic de la Generalitat, a qui reclamaran que es millorin els enllaços amb autobusos a les zones més castigades pel mal servei ferroviari.
Busos per donar oxigen a zones que estan realment cansades i matxacades psicològicament sol pel fet d'anar a treballar o anar a estudiar. I després volem parlar dels problemes de mobilitat del sud de Catalunya.
La plataforma creu que encara queden molts mesos de problemes a la xarxa ferroviària i recorda que els usuaris del sud de Catalunya estan pagant un preu molt alt perquè perden moltíssimes hores en els desplaçaments.
Veïns de les cases d'Alcanar reclamen que la Generalitat i l'Estat els posin sobre la taula un pla per pal·liar les inundacions que tenen cada cop que hi plou. N'estan farts i asseguren que és qüestió de temps que hi hagi desgràcies humanes. Anem a Alcanar. Jordi Barranca, quines mesures defensen que caldria aplicar?
Bon dia, Marta. Doncs el gran tema pendent són les canalitzacions dels barrancs cap al mar. I és que la zona, la del Fondo del Jan, en part dels habitatges en zona inundable, té diverses particularitats. L'Albert Caral és el portaveu dels veïns.
Per què passa això? Entenc que per l'orografia. Nosaltres estem a la falda del Montsià i llavors ens succeeix que ens plou allò que ens cau a nosaltres, però al cap d'una estoneta també ens arriba allò que ha caigut a la falda del Montsià, que se'ns acumula. És com si plogués el doble. Immediatament tu veus que el carrer comença a pujar el nivell de l'aigua, veus que les voreres comencen a desaparèixer, l'aigua ja comença a entrar dintre de les cases...
Ara per ara ningú els ha presentat cap pla i el que era excepcional i ja s'ha convertit en rutinari. Des de l'Ajuntament, que els donen suport, tenen clar cap on hauria d'anar la solució. Joan Roig n'és l'alcalde.
La baixada del barranc des de la Nacional 340, amb molta quantitat d'aigua, que no canalitza el mar. Això, per exemple, aquí hem d'estar alineades, en este cas, l'Agència Catalana de l'Aigua, i després una obertura al passeig de les cases, al passeig marítim, que aquí hi hauria d'actuar-hi costes, tant de la Generalitat com del Ministeri, entenem, per a que garantitzi l'ordenatge definitiu al mar.
De fet, per aconseguir que els escoltin, els veïns tenen sobre la taula convocar mobilitzacions a principis del 2025. I és que avisen...
El problema és que en poc temps hem passat a veure un lloc que és perillós. Simplement, és perillós. I els veïns ho tenim claríssim, eh? Tenim claríssim que és una qüestió de temps. Si no es fa res, és una qüestió de temps i tornarem a ser notícia. I no volem ser notícia, no volem sortir els mitjans.
En total, hi ha un centenar de famílies afectades.
Aquesta setmana ha arrencat a la Ciutat de la Justícia un macrojudici per una presumpta estafa en el lloguer de pisos turístics. Els 10 encausats, que s'enfronten a penes de fins a 9 anys de presó, segons la Fiscalia, llogaven pisos que reformaven i subarrendaven com a habitatges turístics. Feien servir documentació falsa per donar aparença de solvència econòmica de cara especialment al propietari. Anem a la Ciutat de la Justícia. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin era el modus operandi de la trama?
Doncs, segons la Fiscalia, actuaven com un grup criminal de comú acord i es repartien els beneficis en funció del paper que cadascun d'ells feia dins de l'organització. Contactaven amb els amos dels immobles i aportaven una documentació alterada, és a dir, que no era veraç, per aparentar solvència econòmica. Un cop aconseguien llogar les propietats i un cop pagada la fiança i la primera mensualitat, deixaven de pagar. Sense que els amos de les finques en sabessin res i feien obres de reforma, sense tampoc demanar permís a l'Ajuntament, i d'aquesta manera augmentaven el nombre d'habitacions per pis, que posteriorment subarrendaven per usos turístics a través d'internet. Si els propietaris dels pisos els requerien el pagament o els demanaven explicacions de tot el muntatge, els amenaçaven. En altres casos, eren els mateixos acusats els qui trucaven als Mossos o a la Guàrdia Urbana i els ensenyaven els seus contractes de lloguer i sol·licitaven que expulsessin els propietaris de l'immoble. Segons el Ministeri Públic, un pare i un fill feien de caps de la trama i dues dones acusades els ajudaven en les tasques de direcció i de coordinació. La sessió d'avui s'està dedicant a escoltar els informes dels Mossos. Els acusats està previst que declarin demà.
La remodelació de l'Avinguda Meridiana de Barcelona entra en la segona fase d'actuació entre els carrers Felip II i Fabra i Puig. Es preveu que les obres comencin el primer trimestre del 2025 i que durant aquest mandat es redacti l'avantprojecte de la fase 3 que va fins al pont de Sarajevo. Manel Laborda.
La proposta de l'Ajuntament pretén crear una rambla central i zones de vianants amb més vegetació, amb 275 arbres nous i més de 7.000 metres quadrats de parterres. Maria Boigues, arquitecta en cap de l'Ajuntament de Barcelona, explica a Catalunya Informació com anirà aquesta reforma.
En aquest tram les obres tindran una durada de 18 mesos, que aproximadament ens portaran fins al darrer trimestre de l'any 26, i tenen un pressupost de 26 milions d'euros.
També es faran obres per millorar la connexió del transport públic i reduir-ne el trànsit. Les accions fetes fins ara ja l'han reduït en uns 19.400 vehicles diaris, segons l'Ajuntament de Barcelona. Una de les mesures per fer-ho possible és establir dos carrils per al trànsit general i un per als busos a cada banda. Un cop acabada la fase 2 de la remodelació fins a Fabra i Puig, la inversió total en tots els trams fins al moment haurà sigut d'uns 55 milions d'euros.
El grup Bonpreu ha comprat la planta de làctics que Danone té a Parets del Vallès. Bonpreu preveu invertir uns 30 milions d'euros per convertir la fàbrica en un hub de distribució i un centre logístic i tecnològic que treballarà per la zona metropolitana. Sobretot, el grup d'alimentació català oferirà a la plantilla actual de la planta, que és d'unes 160 persones, la possibilitat d'accedir de manera prioritària a l'empresa. Bonpreu i Danone preveuen que el traspàs de les instal·lacions es faci efectiu l'any que ve. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les 11 estacions d'esquí de Lleida preveuen aquesta temporada consolidar la xifra d'1.400.000 forfets venuts a la passada i que van representar un impacte econòmic superior als 300 milions d'euros. Fa uns minuts que acaba la presentació de la temporada 24-25, que alguns preveien començar aquest cap de setmana, però que les altes temperatures i la falta de neu doncs fa que ho ajornin de moment fins al pont de la Puríssima. Anem cap a Lleida. Pere Genalbert, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Les estacions comencen la temporada amb bones sensacions i això sí, esperant que la neu els acompanyi.
De fet, han apostat molt per millorar els serveis als esquiadors. La inversió d'aquest any puja fins als 18 milions d'euros, 13 dels quals corresponen a Baqueira Beret, que celebra 60 anys. El director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, ha dit que volen consolidar les bones dades de la temporada passada, on es van vendre 1.400.000 forfets, unes estacions lleidatanes que atreuen un gruix important d'esquiadors catalans i de l'Estat.
Encarem aquesta temporada, nova campanya, amb bones sensacions, conscients de la bona feina que s'ha anat fent durant tot l'any i, a més de les importants inversions dutes a terme. Ens avalen els resultats de la temporada anterior en la que prop del 72% d'esquiadors catalans van esquiar a casa nostra, així com el 33% de la totalitat d'esquiadors de l'Estat. 5 punts per sobre de l'any anterior.
A la presentació, Pere Joan, també s'ha fet una defensa de l'impacte econòmic del sector.
Exacte, el sector dona feina directament o indirectament a unes 10.000 persones a les comarques de Lleida. El director de l'Associació Catalana d'Estacions de Muntanya, Joaquim Alsina, ha fet una defensa aferrissada del sector, afirmant que ajuda a invertir la dinàmica de la despoblació a les comarques de muntanya i permet redistribuir la riquesa. I ha afirmat que el sector és sostenible mediambientalment.
Un missatge és que no ens ha de fer vergonya esquiar. No, allò sembla a vegades que, ui, aneu a esquiar amb el que contamineu. No, no. Poca vergonya, però no toca. Val, parlarem de la importància que té el turisme de neu a l'economia de les muntanyes.
Les 6 estacions d'esquí Alpí de Lleida ofereixen més de 500 quilòmetres esquiables en unes 250 pistes. També hi ha una àmplia oferta de quilòmetres per recórrer a través de les 5 estacions d'esquí nòrdic.
Este autobús está secuestrado. Me dijeron, es imposible que suba 46 hasta Torrebaró.
El 2024 està sent el millor any per al cinema en català en dues dècades, amb prop d'un milió d'espectadors quan només falta un mes per acabar l'any. Les versions originals han superat les 700.000 entrades, gràcies sobretot a l'impuls dels èxits de Casa en Flames i el 47 Montse Pujol.
Sí, el cinema en llengua catalana ha tingut més de 927.000 espectadors fins al 24 de novembre, segons dades de Comscore, facilitades per l'Institut Català de les Empreses Culturals. És el primer cop des del 2003 que les versions originals, doblades o subtitulades en català, s'acosten al milió d'entrades. La major part de les entrades venudes, 700.000, s'han comprat per assistir als títols de Dani de la Orden, com deies, i de Marcel Barrena, i és una xifra que bat tots els rècords des que hi ha dades disponibles. Ho explica la directora de l'Acadèmia del Cinema en Català, Laia Ubia.
Aquestes xifres històriques i de rècord evidencien que hem perdut el complex en fer servir el català per crear obres que tenen una ambició de gran públic. És una indústria que té pel·lícules petites o pel·lícules més autorals que tenen una ambició i un recorregut per festivals i que busquen conquerir un tipus de públics, però també pel·lícules que tenen una ambició de gran audiència.
El sostre del cinema en català es va assolir el 2003, quan més d'un milió de persones van assistir a sessions en català. Tot i així, recordem-ho, la situació era diferent perquè els assistents totals als cinemes del país eren més que els actuals. I tot indica que aquest 2024 batrà tots els rècords des que hi ha dades. Fins al 16 de setembre, un 7,1 dels espectadors havien consumit pel·lícules en català, una proporció que continua aquest mes de novembre i que augura superar la millor marca de qualsevol any, que fins ara tenia el 2022 amb Alcarràs, de Carla Simón, amb un 5,2%.
Paparazzi, batucada i preestrena són tres noves paraules que s'incorporen al Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. En total, aquest any el DIEC ha incorporat 376 novetats, 87 articles nous i 289 modificacions o ampliacions. Explica'ns-ho, Montse Camps.
I al juliol ja es van saber moltes incorporacions com autocaravana, blister, catering, etàfon o gin tònic. I avui s'han sabut nou paraules més que entren al diccionari. Una és, com deies, batucada. Magí Camps, membre de la secció filològica de l'IET, explica les diferents definicions que entren ara.
Música de percussió originària del Brasil i amb arrels africanes, caracteritzada per l'accentuació del segon temps en els compassos. Fixeu-vos quina definició més ben trobada, eh? La segona és la manifestació festiva de carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada.
I també s'afegeix a nou, variant territorial de nou, o el neologisme criptogínia, que és el menysteniment de l'aportació feta per les dones en diferents àmbits. Tots són entrades noves que per la filòloga Sandra Montserrat mostren que el català és ben viu.
Les llengües estan en un procés de canvi constant i el fet que introduïm noves paraules al diccionari doncs és un signe de vitalitat, vol dir que la llengua catalana doncs és una llengua viva. Molts mots nous calia incloure'ls al diccionari perquè formen part de les novetats de la nostra vida diària, dels nous conceptes sociològics, de les novetats culturals.
També s'han ampliat o modificat 151 articles. Dos exemples. A partir d'ara, Marta, també és normatiu que bo o bona serveixin per referir-se a algú que té atractiu físic. I diàfan també s'accepta per referir-se a un espai arquitectònic obert.
Nou restaurants catalans aconsegueixen la seva primera estrella Michelin, cosa que demostra el bon moment pel qual passa la gastronomia de casa nostra. Són nou establiments que trobem repartits per tot el país, Valèria Obereda.
Tres els trobem a les comarques de Girona, al Voramar, a Portbou, a l'Alt Empordà, al Divinum, a la ciutat de Girona i l'Esperit Roca, a Sant Julià de Ramis, al Gironès. Els seus xefs, Raül Sillero i Joan Roca, en declaracions a la CN, expliquen com afronten el futur.
Dona la tranquil·litat que ja la tenim, però posa pressió de mantenir-la o d'anar per una altra.
Hem de pensar d'anar per una altra, perquè és la manera de mantenir-la. De fer les coses cada dia una miqueta més bé. Podríem dir que és una declaració d'intencions de que això va molt en sèrio i de que seguirem treballant compromesos en fer les coses tan bé com puguem.
Quatre estrelles més han anat a parar a la ciutat de Barcelona. Fisiology, Mae, Prodigi i Teatro Kitchen Bar. El seu xef és Oliver Penya.
Mai t'ho pots esperar perquè mai hi ha res segur. Ens havien convidat, sí que era una senyal, i la veritat que molt feliç. Molt feliç per mi, per l'equip, per la meva família que m'està mirant, per tot.
Una altra estrella ha anat al Citrus del Tancat, al Canà, al Montsià, i l'última al Casa Nova, a Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès. La part negativa l'han viscut a Barcelona al moments de Raül Balam, fill de Carme Ruscalleda, que ha perdut una de les seves dues distincions, i el Xerta, que s'ha quedat sense la seva única estrella.
La presentació de la Fundació Pota Blava i el nou acord amb Aena per poder fer activitats econòmiques a la finca de la Ricarda són les grans novetats de la 51a edició de la Fira Avícola del Prat de Llobregat, que se celebra, David Àngela, aquest divendres i durant el cap de setmana.
Hola, Marta, bon dia. Doncs aquesta setmana s'ha aprovat el conveni pel qual Aena cedeix a l'Ajuntament del Prat l'ús de la granja de la Ricarda, l'antiga explotació lletera que acull cada any aquesta fira avícola. Però la novetat és que aquest conveni permet ara a l'Ajuntament desenvolupar-hi activitats econòmiques, un element clau, segons l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, que ja hi projecta un restaurant o un centre d'interpretació del municipi i el seu entorn.
Que sigui un centre d'interpretació del que és la nostra ciutat, del que és el Delta, del que és aquesta terra de fang, no? Del que és aquest equilibri territorial tan complicat entre infraestructures, ciutats, polígons industrials, espais naturals, el propi parc agrari, no? I que sigui també la porta del Delta, que sigui aquesta entrada cap als espais naturals i al parc agrícola, no? I que d'altra banda doncs, es puguin celebrar activitats, no només la pròpia fira avícola, amb el seu seu entorn, sinó també altres activitats relacionades amb, amb el món de l'empresa i relacionades també amb el món de les pròpies entitats que hi puguin participar.
D'altra banda, el ple municipal ja ha donat llum verda a una declaració institucional per crear la Fundació Pota Blava, que es presentarà també durant el certamen. La voluntat del consistori és que aquesta entitat estigui participada per entitats, per empreses, agricultors i gastrònoms locals amb aquest triple objectiu, segons Mijoler.
No, d'una banda, preservar la raça de pollastre Pota Blava, d'altra banda, generar comunitat, també volem que sigui una fundació comunitària participada per la ciutadania, per les entitats, per les empreses, i això també es generi vincle comunitari i social, i d'altra banda, doncs, també posar en valor aquesta identitat nostra del pollastre Pota Blava, posar en valor el pollastre Pota Blava, però també la nostra agricultura de quilòmetre zero i el nostre valor identitari com a potes blaves que la gent del Prat ens diem. No?
Per cert que aquest any el preu del pollastre se situa al voltant dels 23 euros, entre 18 i 19 euros el dels pollets, i el capó pràcticament surt per 35 euros.
La tradicional encesa de llums i la inauguració del Mercat de Nadal obriran divendres l'agenda d'activitats nadalenques a la ciutat de Girona. L'Ajuntament ha programat més de 270 propostes amb novetats a la festa de Cap d'Any i el recorregut de la cavalcada. Maria Rovira, com anirà aquest inici de l'activitat nadalenca aquí a Girona?
Doncs es vol fer una arrencada participativa amb una cercavila que acompanyarà l'encesa de llums i de l'arbre a la plaça de Catalunya i la inauguració del Mercat de Nadal. Aquest any es renoven un 60% dels llums de Nadal i n'hi haurà fins i tot alguns en volum per donar una imatge més elegant i atractiva als carrers. Ho explicava la regidora de Promoció Econòmica i Vicealcaldessa, Gemma Geis.
Els llums de Nadal de Girona, doncs aquest any, com un 60% són nous, hem vetllat molt perquè fossin elegants, perquè fossin minimalistes, perquè ens donessin identitat al Nadal. Veig alguns carrers que crec que podem anar molt més bé que altres anys encara, i per tant, doncs, que la gent que ens demana llums, perquè tothom ens va demanant llums, doncs que poden ser molt suggerents i ens donen molta personalitat a la ciutat.
S'aposta, a més, a per una sostenibilitat que també s'aplica a la pista de gel, que s'omplirà en part amb aigua de pluja recollida amb dipòsits instal·lats a fora del Palau Firal. Segons la regidora Gemma Geis, a través d'aquestes activitats es vol impulsar també el comerç de proximitat i oferir un ampli ventall de propostes.
Des de música al carrer, pista al tió també, doncs, que se celebrarà el 14 de desembre, doncs, perquè els petits doncs, puguin fer cagar el tió i construir tions. També continuem amb les visites guiades gratuïtes per Girona, pels gironins, i entenem que és una bona època doncs, per potenciar aquest comerç a la ciutat, doncs, que ens dona vida, que ens dona llum, aquest potent caixa econòmic amb la ciutat.
Maria, també hi haurà novetats en alguns punts àlgids de les celebracions nadalenques, oi?
Sí, serà una celebració de Cap d'Any després de les campanades a fora de la catedral on es manté el protagonisme de la bruixa, però després la festa es desplaça al centre de la ciutat, tal com remarcava el regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font.
La bruixa de la catedral, que donava pas a les campanades i que, per tant, celebrava amb tothom amb el seu humor dur i irònic a la vegada, l'arribada del nou any. Aquest any ho repetim i no només fem més gran i més bé, sinó que, a més, després hi haurà la Girona Marching Band, que acompanyarà a tothom que vulgui a fer una xaranga per diferents carrers de la ciutat de Girona, que acabarà a Plaça Independència, per tal que després tothom pugui acabar la nit allà on vulgui.
També novetats a la cavalcada de Reis, que manté i consolida el format, però canvia la ubicació de l'espectacle final amb els Parlaments dels Reis. Es farà a la plaça 1 d'octubre, en lloc de l'esplanada de la Copa, per estar més a prop del centre.
Culmina la digitalització del conjunt patrimonial de la Catedral de Tarragona, documentant al detall aquest complex que té més de 2.000 anys d'història. Serà una eina imprescindible per garantir-ne la conservació i facilitar-ne l'estudi i la divulgació. Anem a Tarragona, Clara Chavarría Domingo. En què ha consistit aquesta digitalització del monument?
Hola, Marta. Doncs, de fet, el projecte per documentar arquitectònicament la Catedral de Tarragona va començar fa 20 anys i ha culminat amb la seva digitalització amb màxima precisió. Agustí Costa, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la URB, explica com s'ha fet.
Vam recórrer 323 llocs i vam ajuntar amb 381 posicionaments anteriors, que configuren el que anomena un núvol de punts. Més de 17 bilions de punts que reprodueixen la forma del complex catedralici.
Josep Maria Puig, tècnic de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, diu que la documentació d'aquest complex ha estat un repte.
Primer de tindre en compte que estem parlant de la catedral més gran de Catalunya. Només pel volum de feina, això diu ja quin tipus de repte es troben davant. Si això fos poc, és l'hereva directa d'una tradició que porta més de 2.000 anys d'existència. Tots sabeu que on hi ha la catedral hi havia el temple d'August.
I ara, aclarar tota aquesta informació tan detallada, en què es pot aplicar?
Doncs facilita dissenyar un pla de conservació del monument i beneficiar la investigació i la museïtzació a través de la realitat virtual i la impressió 3D. Andreu Muñoz és el delegat per la cultura de l'Arcabisbat de Tarragona.
Els historiadors se freguen les mans, perquè clar, aquesta és una eina que els hi permetrà avançar en l'estudi de l'evolució arquitectònica d'un edifici singularíssim.
Aquest projecte s'ha desenvolupat sota el paraigües del programa quadriennal de recerca en arqueologia a la Catedral de Tarragona, que finança el Departament de Cultura de la Generalitat, que s'allarga fins al 2025.
I els amants de la història i la cultura de les comarques de Lleida disposen d'un nou canal a YouTube amb vídeos d'imatges recollides d'arxius públics i privats de la demarcació. Amb el títol de 1.000 històries s'han editat 6 vídeos sobre la bruixeria, l'Institut d'Estudis Ilerdencs o el canal d'Urgell. I el primer ja es pot veure, Pere Joan.
Es tracta d'un vídeo sobre la fotografia en els segles XIX i XX amb imatges d'una gran nevada a la ciutat de Lleida o d'una esvàstica a l'Escola del Treball dels anys 30. Ho destaca el director i productor de 1.000 històries, Enric Cortés.
Vam trobar una foto amb una esvàstica, amb una presentació, com ara estem nosaltres, val? Als anys 30, una esvàstica aquí i les fotos del Hitler i del Franco darrere, no? Aquesta foto se va fer a l'Escola del Treball.
Els 6 capítols de la sèrie s'aniran penjant a YouTube cada mes amb una durada d'entre 6 i 8 minuts cadascun. L'objectiu és difondre el patrimoni documental que amaguen els arxius públics i els particulars amb imatges recollides al llarg de la història a poblacions de les comarques de Lleida.
Donar veu a la història de Lleida. Fins ara s'ha fet molt, s'ha fet sobre llibres. Tenim molts llibres que parlen de la història, però audiovisualment jo he trobat poca cosa, no? I el que volia, a més, és fer-ho públic. Vull dir que tu no t'haguessis de subscriure enlloc ni que haguessis de pagar enlloc.
1.000 històries és un projecte que va començar l'any passat amb l'emissió a les xarxes de 6 capítols sobre el patrimoni de les comarques de Lleida. Ara s'inicia la segona temporada, en aquest cas amb el suport institucional de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que ajudarà a difondre els vídeos que s'han editat.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Ara passa un minut de 3:15. Parlem d'aquesta casa perquè 3CAT consolida la seva aposta per la llengua aranesa amb un nou model d'informatius i continguts que pren forma amb la inauguració aquest matí de la nova seu a la Vall d'Aran. Anem a Viella. Pau Rovira, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Primer de tot, explica'ns com és aquesta nova seu.
Doncs, a veure, s'han unificat les redaccions TV3 i Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, i s'ha millorat molt la infraestructura tècnica amb equipaments d'última generació per a ràdio, televisió i continguts multiplataforma. Això permetrà una producció més eficient i una distribució més àmplia de continguts. Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio.
Estem en un procés de transformació que anirà evolucionant i que els canvis els anirà marcant els canvis d'hàbits de consum de la població i de la gent, però en principi ens han nomenat per ser directors i responsables dels continguts.
El principal objectiu és reforçar la presència territorial i promoure l'ús de l'aranès, especialment en l'entorn digital. Ho ha explicat la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
A 3CAT seguim connectant amb el territori, amb aquesta aposta per l'aranès, patrimoni de la nostra cultura, amb la voluntat de servei públic i el compromís de defensa de l'ús de les llengües pròpies del país. Eines fonamentals per acostar-nos a tota la ciutadania des de la proximitat i en l'entorn digital, i especialment per fomentar-ne el seu ús.
I quines novetats, Pau, hi haurà pel que fa a continguts?
Doncs s'ha estrenat la secció Aran a la plataforma 3CAT, que centralitza tot el contingut audiovisual en aranès. A més, també se'n renovarà el Telenotícies Aran i s'ampliarà la cobertura digital per fer front a la davallada de l'ús social de l'aranès. S'hi ha referit la síndica d'Aran, Maria Vergés.
Que era reclamació històrica de que era que ell també era televisió, era ràdio d'era Val d'Aran, hagi un espai mediàtic on reconeixer-se i on la nostra ciutadania també s'hi reconeixi.
Aquesta aposta inclou programes infantils en aranès com Una mà de contes o Les tres bessones, continguts educatius al supercampus i continguts específics amb influencers a xarxes socials com Instagram i TikTok, a més d'un perfil dedicat a @3CATaran.
El Mercat de les Flors de Barcelona acull l'estrena a Catalunya de Age of Content, l'últim muntatge de la prestigiosa companyia de dansa La Orde, que dirigeix el Ballet Nacional de Marsella, sobre els efectes socials del món virtual, Marta Vivés.
Amb aquest espectacle de dansa que ja ha exhaurit totes les entrades, La Orde es qüestiona la relació física i emocional amb l'abundància del contingut propi del món actual, des dels videojocs fins a l'estètica d'OnlyFans, als moviments virals de TikTok. Marín Bruti és membre de La Orde, un col·lectiu format per coreògrafs i artistes visuals.
On essaye beaucoup de réfléchir, justement.
Precisament reflexionar sobre com
les arts visuals, però també els jocs de vídeo, les pel·lícules, les xarxes socials, o fins i tot doncs altres elements actuals poden influir en la nostra representació, la representació dels nostres cossos.
La coreografia d'Edge of Content proposa al públic una explosió d'energia, un recorregut emocional, que va des del conflicte violent fins al desig i a l'amor. I per sobre de tot, la relació entre els nostres cossos i les realitats virtuals on estem immersos.
En disant que c'est une forme de of content, nosaltres ens divertim sovint dient que és una mena de crisi existencial fent un scroll constant, allò que vas passant pantalles, no? Ens volíem plantejar la pregunta de com això pot tenir un impacte, una influència en el nostre cos. I en aquest sentit, més enllà de les xarxes socials, ens hem preguntat quina és la representació que tenim de nosaltres mateixos, de la nostra pròpia humanitat.
Edge of Content es podrà veure dijous, divendres i dissabte al Mercat de les Flors.
Arrenca el Priorat el Most Festival Internacional de Cinema del Vi, després de passar per Vilafranca del Penedès. Maridades amb el vi de la Deo Montsant, es projecten un total de 16 pel·lícules relacionades amb el vi en 6 municipis de la comarca. Això fins l'1 de desembre, Martí Carot.
La projecció d'Històries del Vi donarà el tret de sortida al festival amb 8 curtmetratges de ficció amb el vi com a protagonista. El Mago del Vino, La Nata o Carlos Esteve, La lluita per l'invisible, premiats en l'edició anterior al Penedès, són els films més destacats que es podran veure en el festival. Els criteris de selecció de cada pel·lícula han estat l'equilibri entre la qualitat audiovisual i de contingut i obrir-se a altres països on hi ha cultura vitivinícola. Els films es projectaran als municipis de Falset, Ulldemolins, Cabassers, El Masroig, Cornudella de Montsant i Els Guiamets. El director del festival, Xavier Fornós, explica la voluntat del Most d'acostar el cinema a la comarca del Priorat per connectar-los amb un món que els és proper.
La nostra arribada en aquest mes de novembre reforça una mica aquesta voluntat de portar el cinema doncs, als ciutadans i ciutadanes del Priorat i d'alguna manera connectar-los també amb un món que els és molt proper, que és el món rural, no? El món de la vinya, que segurament que moltes de les persones que ens venen a veure o que venen a veure les pel·lícules tenen una connexió directa d'alguna manera amb el que se'ls està ensenyant per la pantalla.
En l'acte de clausura es farà un homenatge a la parella Montse Ovejero i Josep Lluís Pérez i se'ls atorgarà el Premi Most 2024 a la trajectòria vitivinícola.
A Tàrrega avança el projecte per convertir en museu la casa familiar de l'escriptor Manuel de Pedrolo, autor, entre moltes altres obres, del famós mecanoscrit del segon origen. Ja s'han inventariat 5.000 dels 11.000 llibres que hi ha a l'immoble i l'Ajuntament preveu licitar l'any que ve el projecte executiu de l'espai. Estela, la feina de catalogació és ingent.
Sí, perquè a banda dels milers de llibres, a la casa situada al carrer Major de Tàrrega també hi ha uns 600 objectes dels quals se n'han catalogat uns 470. Avui s'ha fet una visita per comprovar com evoluciona el projecte i eren l'alcaldessa i experta en Pedrolo, Alba Pijuan, i el regidor de Cultura, Miquel Nadal.
Hi ha molts objectes que et criden molt l'atenció. Jo me'n recordo el dia que la Adelaisa em va ensenyar el vestit de batig. Han trobat la bata de l'escola Pia. Molt bonic. També és el cavallet de fusta, que té de quan era petit, que jugaven, que el tenen està dalt de tot.
Esperem que puguem tenir doncs, un inventari adequat i que es pugui fer després un cribatge de quins són els llibres que realment han d'estar exposats aquí a la casa, quins poden ser consultats i quins només poden ser doncs, museïtzats perquè l'estat de conservació no sigui l'òptim.
A la visita els ha acompanyat la filla de l'escriptor, Adelaide de Pedrolo.
Home, és un pas important i a més m'he quedat molt tranquil·la perquè els anys passen i aquesta casa doncs, necessitava tota una sèrie de coses que durant molts anys ja li he donat i que ha arribat un moment en què ja no podia assumir. De fet, aquesta casa jo crec que forma part del llegat de Tàrrega.
L'Ajuntament ja ha reservat 100.000 euros per licitar l'any que ve el projecte executiu i esperen suport de la Diputació de Lleida i el Govern perquè la Casa Museu Pedrolo sigui una realitat.
I el Centre d'Art La Capella Barcelona celebra 30 anys amb l'exposició Entre les Pedres, que recull les més de 130 publicacions que ha fet durant la seva trajectòria. David Armengol és el director d'aquest centre municipal dedicat a la creació emergent.
Tot el material que la Capella ha editat des de l'any 94, un treball com d'historiografia de l'art, no? Del que serien pues, les pràctiques artístiques o les arts visuals a la ciutat de Barcelona, on la Capella té un paper, o ha tingut sempre un paper destacat.
Amb motiu de l'aniversari, també s'ha organitzat un cicle de converses demà i divendres amb una quinzena de participants, com els artistes Laia Estruc i Joan Morell, o els comissaris Marta Cessé i Valentín Roma.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara pels esports i comencem el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol amb la presència de sis, ja ho diré, equips catalans. Montserrat Reia, bon dia.
Bon dia. És un sorteig que s'està fent encara i que ha donat aquests aparellaments pel que fa als equips catalans. El Girona s'enfrontarà al Logroñés de segona ref. L'Espanyol jugarà al camp del Barbastre, també equip de segona ref. L'Europa, que és de segona ref, rebrà en les Palmes de primera divisió. L'Olot, en aquest cas, rebrà el Sevilla, també de primera. I el Sant Andreu s'enfrontarà al Betis, rebrà el Betis. Xavi Molís, l'entrenador del Sant Andreu, ha fet aquesta primera valoració del rival de Copa.
La veritat és que contents. És un rival que portarà gent al camp, que és atractiu, que farà que el camp es torni a omplir i que sobretot que l'afició disfruti de la Copa del Rei, que disfruti del moment, i nosaltres intentarem sobretot competir-lo. Sabem que ells són superiors, que el normal és que ells passin l'eliminatòria, però nosaltres intentarem fer el màxim possible per competir-ho i si podem, pues, seguir passant eliminatòries.
I el Nàstic de Primera Federació rebrà l'Osca de Segona Divisió. Era un sorteig ja amb els equips de Primera Divisió, però el Barça no ha participat d'aquest sorteig perquè ha de jugar la Supercopa. Els partits de la segona eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol amb aquests sis equips catalans es jugaran la setmana que ve, entre dimarts 3 i dijous 5 de desembre.
Un Barça que recupera la confiança i es retroba amb el triomf després de guanyar el Brest francès per 3-0 a la Champions.
Amb dos gols de Robert Lewandowski, que en suma 101 a la Lliga de Campions. El polonès és ara mateix el màxim golejador a la competició. L'altre gol el va fer Dani Olmo. Pau Cubarsí, millor jugador del partit, i actuació molt destacada de Pedri, que va rebre l'ovació de Montjuïc quan el van substituir. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, parlava de partit gairebé perfecte.
Per nosaltres era molt important guanyar el partit i recuperar la confiança, perquè a Vigo contra el Celta no ens va anar gaire bé. Però avui hem demostrat com de forts podem ser.
Els blaugrana són ara segons a la classificació de la Champions, amb 12 punts, a un punt del líder, l'Inter. Avui és el torn del Girona, que juga a 3:15 al camp de Sturm Graz austríac, amb transmissió de Catalunya Ràdio. Bellruiz torna, i a les baixes d'Arnau per sanció, i Porto i Angel per lesió, també avui a la Champions, entre altres. Juga a Madrid, que ho fa a Liverpool a les 9.
A la Lliga de Campions d'handbol, duel avui entre els dos últims campions. El Barça visita la pista del Magdeburg alemany.
Els blaugranes líders juguen contra el setè, que ara mateix és en zona d'eliminació. Es baixa a l'extrem Aleix Gómez, amb una contusió a l'espatlla esquerra, mentre que torna al lateral Jonathan Kalsbogar. Carlos Ortega, entrenador blaugrana.
Tenemos una plantilla suficientemente de calidad para que las bajas se noten lo menos posible. Cierto que si tuviéramos 6-7 bajas sería todavía más dramático, ¿no? Pero ahora también hemos tenido suerte con las lesiones.
El partit Magdeburg-Barça és a 8:45 i es pot veure per Esport 3. Pel que fa al Granollers, tanca la primera fase de la Lliga Europea amb derrota a la pista del Montpellier francès, 34-25, al descans, però guanyaven de 2 gols. Tots dos equips ja estaven classificats per a la ronda de vuitens abans d'enfrontar-se.
De la Mola al bàsquet, demà toca clàssic a l'Eurolliga i podria debutar l'últim fitxatge del Barça.
Última hora dels blaugranes amb l'Ernest Macià.
Bon dia, sí. Raulzinho Neto, el nou fitxatge del Futbol Club Barcelona, el base brasiler, debutarà demà contra el Madrid. Fa poca estona, a la prèvia de l'entrenament del Barça, abans d'aquest clàssic europeu de demà, ha parlat i ha dit que està al 100% per jugar.
No he querido ir a ningún equipo a este nivel sin estar bien para jugar. Y por eso he ido a Brasil, he hecho... pues un camino un poco diferente, ¿no? Para estarme bien físicamente antes de incorporarme a un equipo del nivel que es el Barça.
El Barça rebrà el Madrid en hores baixes, un Barça que això sí és sisè, per tant ja no és primer després de les dues últimes derrotes contra el Bayern de Munic i el París, però és que el Madrid ha estat dues victòries per sota dels blaugranes, fora fins i tot de la zona de play-in. El partit és demà a 8:45. El Madrid arriba aquest vespre a les 7 a Barcelona.
A la Copa de Futbol Sala, avui l'Indústria Santa Coloma juga a Bilbao contra l'Otxartabe en partit de Copa. És eliminatòria de 16 de final, a partit únic. S'enfronten a un equip de segona B i juguen a les 8 del vespre. El Mataró, líder de segona B, va cedir ahir per 1-2 contra Peníscola de primera. I pel que fa al Barça, va superar el Leganés, el Cué de segona, per 1-4.
no t'ho pots perdre.
Grans noms de l'art contemporani com Frida Kahlo, Antoni Tàpies o el fotògraf britànic Martin Carr protagonitzen la 8a edició del Festival d'Art que arrenca avui. És un certamen únic a tot l'estat dedicat al cinema documental sobre el món artístic. Hi podreu veure una vintena de títols en diverses sales de Barcelona, als cinemes Girona, les sales Fenòmena, Zumzeig i Maldà, però també al Magma, al Disseny Hub Barcelona i a la plataforma Filmin. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.